Hola, benvinguts als Sants i Estalvis. Tercer programa ja, qui ho hauria dit? Bona tarda, David Olivares.
Bona tarda.
Avui dediquem tot el programa a un tema que et canviarà la vida,
sí,
segur.
Sí, això segur. El que no sé si me la canviarà millor o a pitjor. Monogràfic sobre el sucre, oi?
Sí, senyor. Avui parlarem del sucre a totes les seccions, cadascuna des de la seva perspectiva.
Que embafador. Escolta, no n'hi ha per tant. Vull dir que posar-me una mica de sucre tant en tant no ha de ser dolent.
Mira, en parlarem, perquè això és el que pensa tothom. Què és el sucre, per què serveix, quin paper té la dieta i també quin paper té l'esport, com el podem substituir de manera saludable, quina és la història del sucre, etc.
Bla, 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 bla.
Ja. Aprofito per recordar-vos que si teniu preguntes per fer-nos, us podeu comunicar amb nosaltres a sants@catradio.cat, a l'Instagram i al Twitter, Sants i Estalvis. I com sempre, moltes gràcies perquè realment està funcionant molt bé el programa a mescatradio.cat, a les xarxes, i estem molt contents. Benvinguts, benvingudes, i gràcies per ser-hi. Comencem. I am all
where and feeling all right. A més, Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
Cada vegada es parla més del sucre i sabem que la salut passa necessàriament per mantenir-ne a ratlla la ingesta. Però també ens fem un embolic. A què ens referim quan parlem de sucres? Tots els sucres són iguals? Quins efectes tenen sobre el cos i sobre la salut? Els hem d'eliminar totalment de la dieta, com diuen alguns, o tenen un paper o poden tenir-lo? Hem demanat a la Gemma Salvador, que és dietista nutricionista de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que ens tregui de dubtes. Bona tarda.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per ser avui aquí. A veure, va, avui tenim molta feina... Bueno, tens molta feina per fer perquè hi ha molts dubtes sobre el sucre en general, oi que sí?
Sí, hi ha molts dubtes, eh? I moltes informacions que no tenen gaire base i, per tant, és molt important abordar aquest tema des d'un punt de vista d'anar netejant informacions.
Doncs va, netegem. D'entrada, va, comencem pel principi. De què estem parlant quan parlem de sucre? Aquest sucre que ens diuen que és dolent.
Doncs el sucre és una substància nutritiva, és un nutrient que ens aporta, que té la característica de ser dolç. Vale. I això és el que el converteix en el dolent de la pel·lícula.
Mira, jo acabaria aquí l'entrevista ja, això ja m'agrada.
El sucre és una substància nutritiva que es caracteritza per ser dolça i que aporta energia, ens aporta aproximadament unes 4 quilocalories d'energia per cada gram. Aleshores, de sucres n'hi ha de salzills, que els hem extret dels aliments o ens els ofereix la natura pròpiament d'una forma molt simple, com serien la mel, per exemple, o el sucre de la llet,
la
també
lactosa.
És un sucre, la lactosa, també és un sucre molt simple. I després tots els sucres que nosaltres refinem, és a dir, que agafem aliments, els hi extraiem el sucre, el refinem i l'oferim com a substància edulcoradora, és a dir, substància que és capaç d'incrementar el sabor dolç d'altres aliments.
Que seria el sucre de tota la vida que ens posem sucre, a la taula, que surt d'una remolatxa,
exacte,
per exemple. Exacte,
d'una canya de sucre, els xarops, tots aquests edulcorants naturals, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, és necessari el sucre en la nostra alimentació i pel manteniment de les nostres funcions? I tant. El que passa que ja l'obtenim, el nostre organisme està capacitat per obtenir el sucre dels aliments habituals que mengem. És a dir, hi ha força quantitat de sucres que se'n diuen carbohidrats, aleshores, en les patates, en l'arròs, en la pasta, en el pa, en els llegums, a la fruita, fins i tot en els làctics bàsics, sense ensucrar. Per tant, el dilema on és? El dilema no és tant en el contingut propi de sucre de la fruita o en el contingut propi del sucre dels llegums, que és superinteressant perquè són unes cadenes de sucres molt complexes que són lents de digerir, sinó que el problema el tenim amb els sucres afegits als aliments. Aquí està el punt de dilema.
Clar, ja per la pròpia definició vol dir que és un sucre que no està present de manera natural en aquell producte, sinó que l'hem afegit en línies generals amb algunes excepcions.
Fins i tot l'afegim en aquells productes
que ja
en els que ja en tenen. És a dir, tu trobaràs molts productes làctics al mercat que la llet ja en té de sucre, té aproximadament uns 4 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres, però trobaràs moltes begudes làctees que n'afegeixen 10 grams més a sobre d'aquells 4, és a dir, que cada 100 mil·lilitres mig got de llet portarà no 4, sinó 14 grams de sucre. És a dir, no solament afegim aquells aliments que no en tenen d'origen, sinó que n'afegim a d'altres que sí que ja en tenen.
Molt bé. I per què ens diuen per activa i per passiva que els sucres afegits o els sucres lliures són dolents per la salut o no són tan bons com els altres?
Ho dius molt bé perquè, de fet, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, parla de sucres lliures, que són tots aquells afegits en els aliments, un dels quals punt de dilema i de conflicte darrerament han estat les begudes ensucrades, els sucs, totes les begudes que s'han afegit sucres. Per què? Doncs perquè no en som conscients de que prenem aquests sucres. És a dir, quan estem oferint un suc de fruita a una criatura com a element bàsic d'un berenar, no en som conscients de que aquell suc està en un tetrabric de 200 mil·lilitres, li estem donant 20 grams de sucre.
Però, un moment, perdona, és que abans ara he anat a berenar i he comprat un pot de zumo sol, posava 100% fruita exprimida, de taronja natural i tal. I no posava que tenia sucres afegits ni res.
No.
Vull dir que eren 100% taronja.
Sí. Quantes taronges et menges tu quan fas un postre?
Si me'n menges, me'n menjaria una.
Una. I en canvi, per fer-te un suc, quantes en fas servir?
Dues, tres, depèn de la taronja.
Clar, sí. Aquí està la diferència. És a dir, tot i que pugui ser un suc expremut, sí, 100%, quan tu menges una fruita, te la menges amb la polpa de la fruita, amb el teixit intern de la fruita, amb la fibra, i te'n menges una, com a molt dues. Quan tu prens un suc alegrement, amb 4 xupadetes d'una canya d'un tetrabric, estàs passant 3 peces de fruita amb molta menys estona i sense cap mena de filtre. És a dir, l'estàs prenent sense tota aquella part de polpa que ha quedat probablement en aquell escorredor on s'ha elaborat aquest producte. La diferència a nivell nutricional és molt important.
Ja, prenem... Ai, mares i pares, ai.
I amb l'afegit que el teu cervell no registra que estàs menjant totes aquelles calories perquè és un líquid, no?
No, i perquè va molt ràpid, és molt ràpid de prendre.
Clar, però tu veus 100% fruita natural i dius, mira, m'està sentant bé, no? Clar.
Tot això és una qüestió d'informar. Nosaltres ja fa temps, des de l'agència, que intentem recordar a professionals de la salut i a professionals de la docència i a les famílies que el tema dels sucs ha de ser un consum molt puntual i que la forma bona de prendre la fruita és la fruita sencera.
Però llavors al matí quan em dia vull fer un bon suc de taronja a casa, n'agafo 3 de taronges, val. Ja m'estic passant de sucre, ja? Amb un suc de taronja que dius, és natural, les he comprat a València, és igual, les taronges bones, ecològiques.
Bones.
I clar, amb un em surt un xupito, no? Me'n faig un gotet, tampoc cal que sigui mig litre de...
El tema del
ja
suc de taronja...
Ja m'estic passant amb el sucre,
clar,
ja.
Aquí ja va una quantitat important de sucre. Podem fer plantejaments diferents. Potser en lloc de fer un suc podem fer un batut en el que no malbaratem el contingut amb fibra, que és tan interessant, de les fruites. O reservar aquest suc sensacional que et fas aquest matí amb 3 peces, reservar-lo pel dissabte o pel diumenge i que no sigui a diari. És a dir, hi ha moltes estratègies per reduir aquest excés de sucre.
La gent que es veu un suc de taronja natural a casa cada matí, eh?
Bueno, potser no és tan natural, molta gent, i segon, potser no tanta gent, eh?
I llavors, què passa dins del cos quan prenem un sucre d'aquesta manera? Iuhu! Sabem que els sucres que tenim, per exemple, no ho sé, amb els cereals, l'arròs, el pa, fan una cosa, però els sucres aquests lliures que es tindrien fan una altra.
Clar,
quina és la diferència? Què passa?
Són uns sucres, s'anomenen sucres senzills, vol dir que la seva forma química és una forma química molt senzilleta, que o bé se'n diuen monosacàrids, que són com una sola peça, o disacàrids, que serien cadenes de 2 peces. Això no necessita pràcticament digestió. Això ens ho prenem i pràcticament immediatament aquests sucres...
5-10 minuts ja ho tenim en sang, eh?
O inclús menys de 10 minuts, i ja ha passat a alterar el nivell de sucre en sang. El torrent circulatori s'encarrega de transportar aquests sucres per alimentar totes les cèl·lules de l'organisme i arriba allà on ha d'arribar. Però aquests sucres, que van de més a més, no tothom estem capacitats per utilitzar-los o no fem tanta activitat com per utilitzar tots aquests sobrets de sucre de més que anem prenent al llarg del dia sense ser-ne conscients, i es transformen en energia de reserva, que ja sabeu que l'energia de reserva és allò que tant ens molesta.
Els Michels!
Els Michels.
L'energia de reserva és l'eufemisme per dir greix, no?
Exacte, es transforma bastant ràpidament.
Sí, és a dir, tots els sucres que el cos no faci servir, o la majoria, acabaran convertits en greix.
En greixos de reserva.
O sigui que podem dir pràcticament, sense haver d'anar de puntetes, que prendre massa sucres ens engreixa.
Sí, 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 directament. Sí, però això ho podem dir, i ho diuen totes les societats científiques, i ho diu l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, es vincula directament el sobrepès i l'obesitat, en concret en el cas infantil, doncs hi ha forces publicacions, a un consum elevat de sucres lliures.
I si, menjo o consumeixo molt sucre però faig una hora d'esport, puc fer el que vulgui? Vull dir, el que vulgui. Puc consumir aquest sucre si camino una hora o corro una hora al
dia? Pots arribar-lo a consumir. El que passa és que segurament, si jo acabés sent la teva assessora en temes d'esport i nutrició, hauríem de graduar quina quantitat i quin tipus d'activitat. I segurament, en lloc de moltes begudes riques en sucre, el que et proposaria serien altres aliments fonts de, font de sucres.
Després parlarem d'això amb el Jaume Jiménez,
vale,
en la nutrició esportiva. Recordem aquelles dades que diu l'OMS que recomana un consum màxim de sucres lliures.
Jo m'ho sé, això.
Que diu 50 grams al dia, però que l'ideal per una salut òptima serien 25 grams al dia.
Com a molt. O sigui, no és
com a
ideal.
Molt.
Exacte. No és que hagi de ser,
màxim,
sinó
exacte,
que ens
sí,
recomanen
que, al final sempre diem
que com a molt estiguem entre 25 i 50.
I tu què recomanaries, personalment?
Jo recomanaria aquesta...
25 està bé o 8, 10?
25 estaria bé, però anem a fer un petit càlcul.
Clar.
Per exemple, imagina't el sucre. En què ens posem sucre? Ens posem sucre en un tallat, en un got de llet, en un cafè amb llet. Això en el que en som conscients, que ens en afegim. Eh? Uh-huh. Que ens posem un sobret, que són uns 7 grams, 8 grams, o un terròs o una culleradeta de sucre. Estem parlant de que ens afegim entre 5 i 10 grams de sucre a cadascuna d'aquestes begudes. Si volguéssim fer solament els 25, voldria dir que amb dos tomes al dia en la que afegim sucre ja estaria. Uh-huh. Però ara imagineu que, a més, prenem un suc, que, a més, prenem
espagueti.
Sense comptar.
Ah, sense comptar el menjar, eh?
Aquests no compten.
Imagina't que, a més, et prens un iogurt que no l'has trobat natural i que te l'has comprat ensucrat. Aquí van 10 grams més de sucre.
En cada iogurt?
En cada iogurt, si l'has comprat de maduixa o ensucrat. Uh-huh. Ja van 10 grams. La indústria, de forma sistemàtica, afegeix un 10 grams de sucre als làctics.
Una Coca-Coleta o un Aquarius per berenar?
No, una Coca-Coleta de llauna seran 33...
Ja està, Gemma.
Ens n'anem
molt ràpid. La ignorància
és la felicitat. Entens
els michelines? A banda dels michelines, no, que això algú pot dir, bueno, doncs no passa res. Hi ha altres problemes afegits,
sí,
molta gent pot pensar que no és així, que és un tema simplement estètic, però michelines no només és un tema estètic, però suposem que només és un tema estètic. Pot haver-hi problemes metabòlics amb l'excés de sucres.
Es vincula amb trastorns com la diabetis tipus 2, es vincula també amb a la càries dental.
Mm-hmm.
Per tant, sobrepès. Clar, l'estar relacionat amb el sobrepès i l'obesitat, el propi sobrepès i l'obesitat ja és precursor d'altres trastorns com la hipertensió arterial al llarg del temps, la hipertensió arterial i la diabetis tipus 2. Per tant, és una estratègia de prevenció molt, molt important, la de reducció de sucres d'addició en l'alimentació dels infants i de tota la població.
Avui realment estem despullant els sucres, els estem deixant pobrets, que quan acabem amb ells no en voldrà prendre'n ningú. Estem fent-ho amb la Gemma Salvador, que és dietista nutricionista de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Hem parlat, per exemple, de les begudes ensucrades, del sucre que ens afegim a les begudes, però quins són els productes que hem de vigilar o controlar més si volem modificar, limitar o reduir totalment el consum de sucres afegits?
Els productes que ens colen més freqüentment i que van força enriquits amb sucre són les begudes ensucrades, que han sigut el gran títol, però que n'hi han d'altres. Els sucs, begudes ensucrades serien les begudes refrescants, els sucs, els nèctars, tota aquesta gran gamma. Després, els cereals d'esmorzar, També van, a part del propi sucre, del propi cereal torrat, se n'afegeix. Per què s'afegeix sucre? Pues perquè el sabor dolç agrada, i agrada des del primer moment que neixes. És un sabor de preferència innata. Per tant, tot allò que va ensucradet és quasi garantia de bona acceptació.
Però gairebé tots els productes posa zero. La tarifa és veranocilla, zero. Aquests cereals que dius, zero. Tots els paquets hi ha el zero, gran, zero azúcar. Ja està, per tant...
Cal mirar bé l'etiqueta.
Si posa zero, ens hem de creure.
Bueno, pot posar zero per molts motius. Pot posar zero que sigui zero greix. Pot posar zero per sucres afegits. Pot posar zero per... És a dir, no sempre el zero és una correlació exclusivament amb els sucres. I, per tant, a vegades trobareu algun producte que posa zero, zero. I dius, zero, zero, serà una cervesa? No, doncs és que estan dient zero greix afegit, que no vol dir que no en tingui d'origen, zero sucre afegit, que no vol dir que no en tingui d'origen. D'acord? Per tant, un altre dels reptes pendents que tenim és aprendre a llegir més o menys bé l'etiquetatge.
Jo t'ho volia dir, això, sí. Perquè hem portat un parell de productes aquí, tenim un suc, perquè clar, ara la gent està dient, què haig de mirar aleshores quan compro un producte per saber si aquell producte té els sucres que hauria de tenir o si m'afectaran o no. Tenim un suc aquí que es diu Via Nature, pera, manzana i pinya con aloe vera, ¿vale? I aquí hi ha els ingredients, que l'ingredient es diu zumo de manzana i pinya, bé, puré de pera, puré de mango, pulpa de aloe vera, extracto de cola de caballo, bueno, això és una beguda així una mica més elaborada, i extracto de verdures, i després hi ha té vitamines afegides.
Per tant, no té sucre.
No, ara tu has estat llegint els ingredients. Però el que has d'anar a llegir és la informació nutricional.
Molt bé, la tinc aquí.
En la informació nutricional, quan arribis a l'apartat de carbohidrats,
sí,
t'ho hauran de desglosar.
Hidratos de carbono. Sí. Diu 11,5 grams per 100 grams d'hidratos de carbono.
De los cuales?
De los cuales azúcares.
Quants?
11,5.
Clar.
Però si això és superbo.
Perquè no vol dir que li hagin afegit. Vol dir que la fruita... En si és portadora de sucres senzills. Quan tu l'exprems i tot el sucre que n'obtens és un sucre d'aquests senzills que dèiem abans que passa ràpidament a la sang. Per això és molt important prendre la fruita amb el seu format original.
Però encara no estem educats per llegir els ingredients, que sí, una miqueta sí, que sí, si té sucre, si té sal, si té... L'Adam sempre ho deia, no? Té més... El primer és el que hi ha més, el segon,
sí,
el tercer...
Exacte.
I ara ja no només hem de llegir això, hem de passar d'això i anar al valor nutricional i tot això.
Bueno, passar no, jo crec que...
Hem d'anar amb les ulleres de llarga vista.
Mira, tinc unes galetes aquí ara, per
napolitanes,
exemple.
Boníssimes.
Calla, home, que és clar que són bones, però precisament, si fossin dolentes no les compraria ningú. Quina gràcia tindria. A veure, aquí també fem això que m'has dit. Hidratos de carbono, 68 grams.
Per 100.
Per 100 grams, que 100 grams tu menges de seguida, això. De los cuales azúcares, 26.
Val, que expliquem què vol dir això.
O sigui, amb 3 galetes ja faig el cupo del dia, no?
No. 100 grams de galetes és... Aquest paquet fa... pues, ho deu posar per aquí,
sí.
Però això deu fer
500 grams.
500 grams. 100 serien una cinquena part de les que hi ha aquí. Jo no crec que amb un berenar normalet te'n mengis 100, te'n menjaràs... 50, 60...
Pensa en el David Olivares.
Sí, David,
el David sí, però una criatura segurament no.
Una criatura no.
Llet,
però llavors què vol dir? Vol dir que aquí hi ha una quantitat de carbohidrats pròpia del cereal amb el que s'ha fet la galeta, del blat.
Clar.
Però a més, perquè això sigui dolç, perquè els sucres procedents, aquests sucres més complexes procedents del blat de moro, de la patata, tal, no tenen sabor dolç. La patata podem notar dolceta, però, per exemple, tu, quan menges pa, no el notes dolç. En canvi, té una quantitat, el 50% del pa és carbohidrat, però amb un format que no és sucre lliure. Aquí li afegeixen sucre, ja ho has vist en quina proporció, cada 100 grams, a part dels que porta, que porta un 40% del propi del cereal, li n'afegeixen 25 més.
En posen de més, molt bé. Tenim molt poc temps perquè hem de fer moltes coses al programa, però preguntes que ens envien els oients sobre aquesta qüestió al Twitter. Per exemple, la Júlia es queixava que els aliments infantils són plens de sucre. I no només això, diu que a més són els productes amb sucre omnipresents als productes per criatures. Per què associem tant criatures amb sucre? Què ens passa si estem veient que és tan dolent? Qualsevol
perquè
cosa, un petit o qualsevol cosa...
L'alimentació, saps que sempre s'ha fet servir molt com a eina de gratificació. Sí o no? No ploris, que et donaré, no? No ploris. Bueno, ara berenarem. És a dir, l'alimentació és, una, és un procés reconfortant si allò que et donen t'agrada. Amb què tens garantia de quedar sempre com un senyor? Amb el sucre. Llavors, si tu dones una cosa dolceta, tens bastanta garantia de que aquell infant doncs, no farà escarfalls, no li farà angúnia. Dona-li un...
algo.
Sí, dona-li una cosa més salada o un, sobretot una cosa doncs, àcida. Doncs ja, si heu tingut nanos, sabeu, i sí que en teniu, em sí. Sembla, que els escarfalls i les ganyotes que fan al principi són espectaculars. Doncs bé, hi ha la tendència durant molts anys a afegir sucres en els aliments dels nadons i de la infància. Tot i que ja fa anys que les societats científiques i les societats de pediatria i molts col·lectius professionals estan dient en els infants ni sucre ni sal. No necessiten que els hi potenciem el sabor dels aliments. Un infant o una persona que no tingui el paladar acostumat a la sal nota les verdures salades, nota la llet dolça sense sucre i, per tant, la tendència més inequívoca i més uniforme i més consensuada en aquests moments és la de no oferir als infants aliments ni ensucrats ni salats.
Sí, a més, després, quan són més grans, els dones qualsevol cosa i els sembla que no té gust de res, perquè s'han acostumat a aquest gust, sabor pornogràfic que té tot el sucre
però
i després
passa,
no t'ho accepten. No?
Adam, ens passa a nosaltres quan li has de donar un iogurt sense gens de sucre i penses, oi, no? O les iaies... És que està tan àcid, això. Si li posem una punteta de mel, que la mel és bona, és molt natural.
I ho és, no?
Ho és, i el sucre també, però no deixa de ser un sucre.
És un sucre. I la mel també, que moltes vegades ens pensem...
Hi ha una conspiració.
Hem d'acabar, i acabem en positiu, perquè sempre els dietistes nutricionistes i la gent que fa divulgació sobre això acaben sent els dolents de la peli. Acabem en positiu. Alternatives, aleshores. Jo em proposo una, que és no haver de mirar tantes etiquetes i tirar més pels aliments de veritat, i ja està. Aquesta és la bàsica.
Pues és la millor.
Veus
és a dir,
bé?
Ens ha de quedar clar que per veure el que s'ha de veure, el que hem de promoure que beguin els nostres fills, els infants, els adolescents, és l'aigua. L'aigua ha d'estar fàcil i accessible a tot arreu, a les escoles, als llocs on s'entrena esport. L'aigua és la beguda per hidratar l'organisme. Els sucs i altres begudes han de ser puntuals, ocasionals. Galetes, doncs els berenars i els esmorzars és millor que els fem a base de làctics no ensucrats, de pa torrat amb oli, tenim un oli excepcional, oliva verge extra, tenim fruites que són dolces i que es poden barrejar amb iogurts que no cal que siguin ensucrats, és a dir, hi han moltes alternatives. Nosaltres ara fa molt poc hem penjat a la pàgina web i publicat uns documents sobre esmorzars i berenars i sobre alimentació infantil en els que es posen molts exemples per tirar endavant esmorzars, berenars i àpats en els que no cal afegir sucres ni sal i no cal comprar aliments especials per esmorzars. Sense dir noms.
Sí, que esmorzem postres, això ho hem dit moltes vegades.
Ara m'apunto la web.
El web de Canal Salut és molt interessant i hi ha moltíssima informació. Aquí hem fet una pinzellada, però suposo que hem quedat tots una mica més informats al respecte del tema dels sucres. canalsalut.gencat.cat, aquí hi ha moltíssima informació, moltes alternatives, i informació a fons, i informació ben explicada, rigorosa i de manera simple perquè hi arribem tots, fins i tot el David.
Gràcies, eh? Mica en mica s'omple la pica, escolta.
Sí, senyor, però estem trigant, eh, nen?
Bueno, escolta'm, no comaria que faria fàcil.
Molt bé. Gemma Salvador, nutricionista i dietista de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Sants i estalvis. Més anys a la vida, més vida als anys.
Portem tot el programa mirant d'entendre què és això del sucre, quin paper juga a la dieta, si és bo, si no ho és. I a l'esport, el sucre o els sucres juguen un paper molt important, ja que s'ha vist que poden incrementar el rendiment de l'esportista i millorar segons com processos de recuperació. Però clar, com s'han de fer servir de manera correcta i de quin sucre estem parlant aquí? El Jaume Jiménez, ja ho sabeu, és dietista nutricionista, expert en nutrició esportiva, coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona i director i fundador de l'empresa Nutritional Coaching. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, això, sucres a l'esport. Si llenço aquesta frase, què em dius, d'entrada?
Jo ho matitzaria, això.
Correcte.
Com carbohidrats a l'esport.
Molt bé.
Tècnicament és el que es tindria que dir. Perquè...
Oh, un moment, para el cinta. Parlem de sucre o de carbohidrats?
Bueno, el sucre és un carbohidrat.
El sucre és un carbohidrat.
Ah, vale. Mm-hmm.
N'hem parlat.
Mm-hmm. Sí, sí.
D'això.
Sí, sí, però a vegades no t'escolto i... Mm.
És important fer aquesta distinció perquè aleshores això ens fa pensar més quan parlem de carbohidrats, no? Mm. Perquè si no dius, doncs, em compro un pot de sucre d'aquest del súper i ja tinc sucres per fer esport, no? Mm. I el tipus de sucre i el tipus de carbohidrat que fem servir és important. A veure, parlem, per tant, de carbohidrats. Quin és el paper dels carbohidrats? Em van parlar la setmana passada, si no recordo malament, que ens deies que ara hi havia molta carbohidratofòbia, molta hidratofòbia, i que s'estava tirant més per cap a dietes d'un altre tipus que redueixen o eliminen directament hidrats de carboni, dietes cetogèniques, dietes altes en proteïna o dietes altes en greixos, dietes d'aquest tipus, que de moment l'evidència científica ens diu que no són millors que les dietes riques en carbohidrat, com a mínim pels esportistes.
No? Exacte. El que tu deies, sucre, el sucre és un carbohidrat, el sucre és important per l'esport. Evidentment. Mm. I els carbohidrats també ho són. El que passa que no tot el que té que aprendre l'esportista és a base de sucre, que aquest és el mateix que jo volia fer, no? Perquè que un esportista tingui que prendre més carbohidrats no vol dir que aquests carbohidrats els tingui que prendre obligatòriament a partir de sucre. El sucre serà una part, però també podem escollir altres carbohidrats que ens poden donar molt bon rendiment esportiu.
D'entrada, quin és el paper del carbohidrat al rendiment esportiu, a l'esport en general?
Principalment aportar energia.
Perfecte.
Aportar energia, però també el carbohidrat té una funció molt important en crear un entorn adequat per fenòmens de recuperació muscular. També és important això perquè no només és energia, sinó també a la persona que vol incrementar la massa muscular ha de prendre carbohidrat. La persona que vol recuperar bé després d'una sessió també ha de prendre carbohidrat. O sigui, la persona que està practicant esport també és important el carbohidrat. Bàsicament per funcions diferents. No només és una funció estrictament energètica.
Un apunt molt per sobre, però per què seria important per crear aquest procés que s'anomena d'anabolisme, no? Seria de reconstrucció, de recuperació després de l'esport. Què fa el sucre? Quin és el paper?
Bueno, el sucre, principalment, després d'una pràctica esportiva, sobretot el que aporta és energia per al múscul, per recuperar la que hem perduda, però també a nivell de l'augment del nivell d'insulina el que afavoreix són tots els processos encaminats a la síntesi de proteïna muscular. Per tant, quan un esportista ha fet un exercici important on hi ha patiment muscular i pren hidrat de carboni, en aquest cas podem parlar de sucre, podríem parlar, perquè és important el temps, no?, que des de que l'esportista acaba necessitem sucre ràpidament, necessitem que sigui de ràpida absorció per recuperar molt més ràpid aquestes reserves que ha gastat i sobretot, per, com jo comentava, per generar aquest entorn anabòlic, no?, que facilita que el múscul es recuperi abans si prenem sucres amb altres components que també parlarem, no?, com són proteïnes, alguns aminoàcids i tal. Mm. Però l'hidrat de carboni és important abans, durant i després de la pràctica esportiva.
Molt bé. El carbohidrat ha de ser diferent quan estem preparant una prova que durant una prova, per exemple?
Sí.
Com hauria de ser el previ a una prova?
Bueno, previ, quan dius previ, què és?
Previ, el que vas menjar mentre entrenes, el que prens el dia abans, totes aquestes... És a dir, aquell que no necessites que l'energia la tinguis, pum, de seguida, no?
Bueno, si, això seria principalment durant, perquè un esportista que entrena habitualment el que ha de fer és menjar carbohidrats en una quantitat suficient, que també ho comentarem, no? Però no cal que sigui sucre, és el que jo deia. Aquí, com tu deies, la pasta pot ser una font de carbohidrat, no la única, perquè la gent pensa que carbohidrat, pasta, carbohidrat tenen molts altres aliments i en proporcions més grans que la pasta. Per tant, augmentar la quantitat de carbohidrats no a partir obligatòriament de sucres, ni molt menys, però quan un està fent esport durant la pràctica esportiva, el sucre pot ser un hidrat de carboni interessant, però cada vegada hi ha més evidència de que hi ha altres productes, altres carbohidrats, que no són sucre, que generen una resposta també molt positiva en l'esportista.
Val.
Per exemple, ja ho dic, ja ho parlarem amb més detall, per exemple, un producte com la maltodextrina, un producte com la amilopectina, ui, són productes que cada vegada es troben més fàcilment disponibles.
Al súper n'hi ha d'això?
Al súper...
En alguns, eh?
En alguns ja pots trobar.
Maltodextrina... Sí, dels teus, no? El súper dels teus.
Maltodextrina segur. Això el que provoca és una resposta a nivell d'energia interessant sense els efectes més negatius que pot tenir el consum excessiu de sucre.
Vale. Escolta, digues.
No, anava a dir, per exemple, ara em ve la imatge de futbolistes de la primera divisió, sempre aniré al Barça, no? Hi ha una lesió i surten aquells al massatgista o al metge i tenen aquella maleteta que bueno, hi ha una marca, no sé quina és igual, sí, que sembla Gatorade o Aquarius, no sé quina és. Allò que hi ha dins del pot, una cosa és la publicitat, és una mica el que dius de, doncs, no sé, aigua amb sucre i llimona, que és el que es feia abans, o és aigua i prou, perquè ja els hi convé, o té una, la meloxetatina aquesta, o la
pectina
i la totetina aquesta que dius tu.
Molt bé. Sí, la veritat que són noms difícils de...
Bueno, estic prenent apunts.
No, a mi li costa.
Sí, li costa una mica també.
És que no me da, nene, no me da.
A veure, el Barça perquè fan les coses molt bé.
Barça o qualsevol equip de primera divisió, no?
En principi tindria que portar líquid, tindria que portar sals i tindria que portar hidrat de carboni. L'hidrat de carboni, depèn, pot portar sucre, pot portar amilopectina, pot portar maltodextrina, però principalment tindria que prendre, que tindre hidrat de carboni conjuntament amb sal.
Perquè a vegades veig jugadors que beuen aigua i altres que beuen aquell pot que no saps què hi ha dins, que deu ser una cosa boníssima, clar, que són jugadors...
Segurament el que tingui un nutricionista darrere prendrà beguda amb carbohidrat i sals.
Perfecte,
perquè vol dir que estarà ben assessorat.
Val. Anem per parts un moment. És a dir, per tant, els hidrats de carboni que depèn de l'esportista en les setmanes, mesos previs a la competició en concret, o la seva alimentació normal, per dir-ho d'una altra manera, han de ser... Què? Deies que la pasta és una opció, però estem parlant de cereals, integrals o no... Dona'ns noms de fonts bones de carbohidrats per un esportista.
Jo separaria el que és la dieta d'entrenament amb la dieta de competició. O sigui, quan jo faig un entrenament diari, el que jo tinc que menjar són hidrats de carboni. O sigui,
I dels trec d'on?
Pots treure, evidentment, de fonts com serien els cereals, on tenim una gamma molt àmplia.
Perdó, quan parles de cereals, no parles de cereals d'esmorzar. Parles dels cereals com el blat, com la civada...
Exacte.
Com,
Exacte. Però, clar, si són integrals, molt millor, perquè l'esportista en l'entrenament pot prendre quantitats importants de carbohidrat a partir de fonts molt saludables.
Molt bé.
Una altra cosa és, home, en l'àpat justament abans de l'entrenament o de la competició, potser millor que no sigui integral per al tema de la fibra, perquè pot alentir la digestió. Però principalment és això, o sigui, quan tu fas un volum d'entrenament important, menjar una font de hidrat de carboni saludable durant el dia. Després, quan estàs entrenant o quan estàs competint, home, aquí sí que necessites hidrats de carboni més ràpids, no? De digestió molt més ràpida, aquí l'integral no t'interessa, aquí el sucre pot ser un, com ja he comentat, però cada vegada hi ha altres que inclús poden ser millors, perquè estem parlant de què? Ja s'ha vist, s'ha demostrat que aquells esportistes que prenen grans quantitats de sucres, grans quantitats de sucre, a partir de certa edat tenen més incidència de patologia cardiovascular.
Uh-huh.
Perquè la gent pensava, quan faig esport ho cremo tot. No, bueno, ho cremes tot, això no és ben bé així. Perquè, clar, tot el que estàs menjant de sucre, has de saber que, per exemple, després d'una ingesta de molta quantitat de sucre, tots els paràmetres proinflamatoris al cos augmenten. Això ha demostrat a nivell analític. Uh-huh. O sigui, tots els paràmetres proinflamatoris augmenten. I, clar, hem de tenir en compte que l'esport també és un fenomen que afavoreix processos inflamatoris. Llavors, bueno, hem de tenir cura, no per fer un exercici molt intens, cremarem i no ens farà res el sucre. O sigui, per això també hem de saber escollir quin tipus d'hidrat de carboni ens pot anar bé. Que el sucre, quan parlem de sucre, parlem, jo dic, sacarosa. La sacarosa és l'azúcar blanquilla. L'azúcar blanquilla és l'azucarera espanyola de tota la vida. Aquest és el que... Mm-hmm. Aquest,
que químicament és temperat, és glucosa i fructosa.
És sacarosa, és una molècula, però bueno, podem parlar-ho col·loquialment de sucre i no,
perfecte.
I no tindrem cap dubte. Però cada vegada hi ha més productes una mica més específics per l'esportista que ajuden sobretot a mantenir un equilibri que a vegades en l'esportista és difícil, que és salut i rendiment. Per això no només hem de donar rendiment a l'esportista, també hem de tenir cura de la seva salut. I per això aquí parlarem de com fer esport i com menjar d'una manera correcta per mantenir, no?,
l'equilibri entre una cosa i l'altra.
Entre, no?, la salut i el rendiment.
Vale, quina diferència hi hauria entre maltodextrines i amilopectines, per exemple, que sembla que dius que són millors, respecte d'una sacarosa d'un sucre convencional, aleshores?
Pues quan mengem sacarosa tenim una absorció molt ràpida, tenim un pic de sucre molt ràpid a la sang, evidentment, això ja ho sap un diabètic, quan té una baixada de sucre, es posa sucre sota la llengua i ràpidament augmenta. Per què? Perquè té una absorció molt ràpida, són molècules molt petites. En canvi, hi ha altres productes, com la maltodextrina o la amilopectina, que són molècules una mica més grans, que també porten glucosa, però la liberació a la sang és més lenta. Això genera un pic de sucre més lent i genera una secreció d'insulina més baixa. Això és més positiu perquè ens dona energia durant molt més temps. Jo sempre poso un exemple, i és que esmorzem un cafè amb llet amb dos sobres de sucre i ens mengem un dònut, i en 30 minuts és una festa, això.
Sí, senyor. Estem
tenim energia, jo, però absoluta. Però, clar, en una hora això ja no és tanta festa. Ja és possible que tinguem una mica de cuc, no? Ja tinc una mica de gana. Bueno, perquè ha pujat el sucre i ha baixat molt ràpidament per la secreció d'insulina. Llavors, cada vegada necessitem, no?, més sucre. En canvi, si mengem un esmorzar que tingui hidrat de carboni d'absorció una mica més lenta, el que aconseguirem és que el sucre vagi més progressivament perquè té un procés de digestió i això ens donarà energia durant més temps. Llavors, per això és important que l'esportista sàpiga en quin moment ha de prendre un i en quin moment és l'altre.
Escolteu, hem de deixar aquí, però han quedat moltes idees a l'aire, però per recollir una mica. Sucre té un paper important a la pràctica esportiva perquè ens proporciona energia ràpida, que és el que necessitem quan estem fent esport, però hi ha estratègies que poder ser una mica millors per pensar en la salut, que no prendre només sucre sacarosa, sinó que tenim maltodextrines, amilopectines, substàncies diferents que potser són més útils pensant en el rendiment però també en la salut. Això podem trobar-ho a determinats productes, a determinats establiments que venen productes específics per a notícia esportiva. I pel que fa als hidrats de carboni, abans, menjar de manera normal cereals, pa integral, coses d'aquest tipus. Hem de parlar molt més dels sucres un altre dia, perquè segons el que pesem, segons l'activitat física que fem, segons el que duri, hem de ser una quantitat o una altra.
I tipus de sucre que pots trobar un súper, que això et tornes boig, eh?
Molta gent està pensant que aquelles gominoles que es pren tothom quan està corrent una cursa llarguíssima són bones o no. Bé, com que no tenim temps de tot, però tenim tot l'any.
Però hi tornarà, oi, la setmana que ve?
Tornarà la setmana que ve. Doncs ja però mira, la setmana que ve parlarem de begudes isotòniques. Vale? Quines són, quines no, les que comprem al súper ho són o no, i quina funció compleixen també a dins de l'esport. Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Avui estem tots una mica embafats perquè estem tot el programa parlant del sucre, i avui a la secció de la cuina que cura també hem de parlar del sucre, perquè és que clar, si té tots aquests problemes hem de saber com substituir-lo, o potser no cal, potser hem de menjar tot sense dolç.
No sé, m'està a punt d'agafar un coma diabètic a mi.
Que sí, una mica sí. Gina Estapé, bona tarda.
Bona tarda.
La Gina ja sabeu que és dietista, cuinera integrativa, col·laboradora de l'Eix del que menges i responsable del blog My Healthy Bites. Ai, senyor, Com substituïm el sucre? Perquè ja hem dit que els edulcorants artificials tampoc serveixen. Per tant, quines opcions tenim? A veure, hi ha melasses, xarop d'atzavara, que està molt de moda. El xarop d'atzavara és allò del sirope d'àgave. Sucre de coco... Tot això són bones alternatives?
Aquí tenim un petit problemet, no? I és que amb la cosa de que el sucre és dolent, s'han posat de moda moltes altres alternatives, i amb l'excusa d'aquestes alternatives són més saludables, potser ens en mengem fins a dalt. Exacte. Ens passem una mica del compte, però hem de tenir en compte que totes aquestes alternatives també són en gran part sucre. I per tant també serien sucres afegits que estem posant que no ens interessarien. És a dir, puntualment, imagineu-vos que és un aniversari, doncs utilitzar un sucre de coco o una mel o una cosa així puntualment, que per mi la mel sí que és una més bona alternativa, però utilitzar aquestes de forma puntual, doncs poden ser una alternativa, per què no? Però utilitzar el sirope d'àgave i totes aquestes opcions a dia a dia per substituir el sucre no té cap sentit perquè estem en el mateix.
I sucre integral de canya també i totes aquestes històries.
Exacte. Aleshores, sí que tenim altres alternatives que són més naturals perquè provenen d'aliments directament i no són una extracció de, i aleshores no serien tant sucres afegits, que ens poden ser molt millor alternatives que no pas posar tots aquests elements.
I ens serveixen per fer pastissos i per endolcir els iogurts i tot això que fem?
Sí, ens poden servir per moltes coses. La primera quina seria? Evidentment, la fruita. Tot el que sigui el plàtan, la pera, la poma, que la podem posar en forma de compota, que és molt més dolceta, qualsevol tipus de fruita, el mango, per exemple, quan sigui a l'estiu, totes aquestes fruites que ja són de forma dolces de forma natural, ens poden servir per endolçar moltíssimes coses. El plàtan, per fer pastissos, ens pot servir com a dolç. Sí que és veritat que, aleshores, no podem pretendre que un pastís fet amb un sucre ens quedi del mateix gust que un pastís que li posem un plàtan, perquè vulguis que no, el que li posem plàtan tindrà més gustet a plàtan que no l'altre, però són alternatives perfectament saludables.
Compten les fruites assecades aquí, dàtils
sí,
i coses així?
Sí, de fet era l'altra part que volia comentar. Tot el que són
orellanes...
Exacte, tot el que són panses, orellanes, dàtils... També són dolços molt més naturals i molt més saludables que no pas tot el que són xarops, melasses i sucres afegits. Sí que és veritat que la fruita assecada té una concentració de sucres molt més elevada que la fruita natural. Per tant, tampoc ens n'hem de posar fins al capdamunt, perquè tenen una concentració també elevada, però per endolçar tot el que són coses dolces, doncs una molt bona alternativa. Altres opcions també serien les verdures, que moltes vegades no hi pensem.
No m'ho diguis, com la carbassa, per exemple.
La carbassa,
és molt dolça,
el moniato, la remolatxa...
El David va bufant. Estem donant idees,
Sí, no, m'ho estic apuntant tot.
Que també jo diré una cosa, que no ho hem dit gaires vegades, però si un es menja un pastís de tant en tant, amb sucre d'aquest merdós refinat i tal, tampoc passa res.
Sucre de llustre.
Que no passa res. De tant en tant. El problema és que el de tant en tant l'hem convertit en un cada dia o tres o quatre vegades al dia.
Però és que ara generes el pastís de plàtan, per exemple, però clar, sempre al decorar-lo li poses un sirop de xocolata o li poses el sucre de llustre, bueno, sempre la dones
sempre. Sí, perquè hi ha una persona amb una pistola que t'obliga a fer-ho.
No, perquè era més bo. Home, el plàtan amb xocolata de tota la vida.
Verdures, carbassa.
La remolatxa també pot ser una bona opció. Fins i tot la pastanaga, depèn de... Si fas, per exemple, el típic carrot cake, però en vez de posar-li sucre, li fas amb pastanaga ratllada, amb dàtil i amb aliments més saludables, et queda un pastís fantàstic. És a dir, la pastanaga també pot ser una molt, molt bona opció.
Mm. La remolatxa t'has de disfressar de Dexter.
Sí, això sí que és veritat.
Amb guants i...
És veritat, sí.
Això sí que és veritat, però la remolatxa li dona un punt molt bon, perquè sí que és veritat que la remolatxa, quan la prens cuita o la prens amb amanida, té un gust molt més potent, però si la ratlles i la barreges amb altres coses per fer dolços, el gust queda més camuflat, no té aquest gust a terra potser tan característic que té la remolatxa, i li porta un toc dolç molt bo. De fet, hi ha molts pastissos que es fan de xocolata, que a la base es fan amb remolatxa.
Jo he vist un brownie de remolatxa espectacular,
I queden boníssims.
I fruites en almíbar o...
L'almíbar és...
L'almíbar és sucre.
És sucre, l'almíbar. Nen!
O les confitades aquelles, allò, aquelles fruites que fan... Saps? Aquelles coses verdes.
No.
El que posen al coca de Sant Joan, no? Tampoc. És fruita.
Però és que està
banyada amb sucre.
Està rodejada de sucre. Alguna alternativa natural més que puguem posar?
Sí, l'altra són les espècies, que són, per exemple, la vainilla, la canyella... Sí que és veritat que aleshores no ens donaran un gust dolç tan potent, no?, com ens ho podria donar un dàtil, per exemple, que sí que ens donarà un gustet més dolç, però sí que és veritat que per donar un toc que no sigui... Per exemple, si preparem alguna cosa amb xocolata, si agafem una xocolata negra, que a vegades és un punt amarga, doncs si li afegim una mica de canyella o de vainilla, no li estarem afegint dolç, però sí que li afegirem un altre gust que ens matarà una mica aquesta amargor i que també ens ajudarà a donar-li, bueno, un punt més agradable. Per tant, per mi també són una bona alternativa. I l'altra és la garrofa, per exemple. Quan volem preparar coses amb xocolata, sobretot, la garrofa és aquest sucedani de la xocolata, que també té un punt més dolç.
L'aspecte és igual que el cacau en pols.
Bueno, abans es feia xocolata de garrofa.
Sí, també,
tenia un 90% garrofa i un 10%...
Sí. També.
Tu que tens una data, recordes això?
Doncs sí. Era dolentíssima.
I la garrofa ja porta sucres de forma natural que ens aporten també un punt dolç molt, molt millor que no pas coses afegides.
I l'estèvia a la cuina, per exemple?
L'estèvia també pot ser una molt, molt bona alternativa. El que passa
quina estèvia?
Que...
Com, de quina manera i com la fem servir?
Exacte.
Perquè té un punt amarg al final, també.
Sí, també té un punt amarg. Clar, l'estèvia la podem trobar en planta, el que passa que fer-la servir en planta és bastant difícil, i més si no l'hem fet servir mai és possible que ens costi, per tant, jo no l'agafaria com a opció, tot i que ho és. Després la podem trobar sobretot amb gotetes, líquida. El que passa que moltes vegades jo crec que s'ha comercialitzat molt l'estèvia líquida i no totes les estèvies que podem trobar líquides són iguals, perquè l'estèvia té dos tipus
de molècules,
no? Exacte. I moltes vegades només agafen una, que és la dolça, però l'altra, que és la que té propietats, no li afegeixen. Aleshores, jo sempre aposto per una estèvia que sigui natural i, si pot ser, en herbolaris o llocs ecològics, acostuma a ser millor.
Hem de vigilar unes quantitats perquè és hiperdolça.
És molt, molt dolça.
Allò que t'agrada tant a tu, com es diu, la pamela, no la... Que és sucre, la...
Panela.
La panela, això.
Sucre integral de canya.
Sí.
Sucre integral. A mi m'agrada molt, això.
No t'agrada tu? No fas servir tu la panela?
No.
És veritat que si fas un pastís en lloc de sucre amb panela has de posar el doble de panela?
Bueno, perquè la panela no acostuma a ser tan dolça com el sucre blanc. Sí que és veritat, perquè és més integral. El que passa que no deixes de ser un sucre afegit i, per tant, tampoc l'hauríem d'utilitzar en el nostre dia a dia. Per fer un pastís puntualment, evidentment sí, la podem fer servir.
Però és més sa que l'altre, no?, en tot cas.
Clar, aquí jo crec que el tema... Que
vull dir que ja sé que el sucre moreno és el pintat.
Sí, això...
Diuen.
El tema aquí és... Estem parlant del que fem cada dia... Cada dia de manera repetida. I estem parlant d'opcions per endolcir quan volem tenir dolços amb freqüència allà al dia. De manera puntual, fes una mica el que et doni la gana, que tampoc passa res, eh?
No,
ningú s'ha mort. De fet, no hi ha cap problema.
I l'altra opció, que seria una mel,
sí.
Aquí sí que hem de tenir en compte que hi ha molts tipus de mel, i no és igual la mel que trobem al supermercat, que ja veiem que és molt transparent, que és molt líquida, que una mel crua, que cristal·litza, que és més fosca...
Però la mel metabòlicament és com un sucre, no?
És com un sucre. Aleshores, per mi la mel és com utilitzar una melassa, un xarop d'atzavara, etc. Han de ser coses més puntuals.
Però què vols dir, que la mel està processada? N'hi ha que està processada i n'hi ha que no?
Sí.
Ah, sí? No,
bueno, clar, les poques propietats les propietats que pot tenir la mel, si és una mel processada, s'han perdut. Llavors ja només tens sucre allà i res més, no?
Sí. La mel, per mi, si és una mel crua, bona, de bona qualitat, pot ser una opció, però exacte, hauria de ser una opció més de tant en tant quan realment volem endolçar alguna coseta, tipus un pastís d'aniversari, però no pel dia a dia.
I per infusions? Per exemple, jo faig servir la regalèssia per endolcir.
També seria una molt bona opció, la regalèssia per endolcir, o si no, a mi també m'agrada afegir la canyella aquí, per exemple.
Però la regalèssia negra, la pastilla negra?
No, la regalèssia aquesta, el paladul de tota la vida, això ho... Saps que és el paladul?
Sí.
Allò que ens posàvem a la boca quan érem petits?
Sí. Allò que érem els filets.
Que tenim una edat, sí. Doncs això t'ho venen als herbolaris, així, o a les botigues ecològics i
tot plegat. Ho fa servir de cullereta?
Ratlladet, i ho infusiones juntament amb l'herba que t'estiguis infusionant, i ja està.
Sí, també és una molt bona opció.
Molt bé. Recepta, quina recepta tens?
Doncs mira, amb aquesta recepta, David, he pensat una mica en tu.
Vinga, va. Un terròs de sucre en un platet.
Perquè l'altre dia vas dir que tu els creps te'l menjaves si li posaves una Nutella a dintre.
Sí.
Bueno, doncs jo et porto una Nutella saludable.
Toma!
Home, ostres. Bueno, parlem-ne.
Parlem-ne.
Va, vinga.
Mira, és superfàcil de fer.
No m'ho diguis, és Colacau amb oli verge extra.
No. És més bo que això.
Va.
Per fer aquesta crema de cacau i avellana saludable necessitem 150 grams d'avellanes torrades.
Sí.
Les podeu comprar directament torrades o les podeu comprar crues i les torreu una miqueta al forn, lo just per poder-li treure les pellofes, que acostumen a ser 5 minutets.
Mm-hmm.
Necessitem 70 mil·lilitres d'una beguda vegetal. A mi m'agrada fer servir la d'avellanes sense sucre, perquè així ja acompanyes tot el gust de l'avellana i el potències, però també podria ser d'ametlla, podria ser de cibada, la que ho feu
servir. Però que no porti sucres
afegits. Exacte, que no posi sucres afegits. Una o dues cullerades superes de cacau pur en pols, tres dàtils o quatre metjul, que són aquests que són una mica més grossos i per endolçar ens van millor en aquest cas, i podem afegir opcionalment una cullereta petita de canyella o de vainilla en pols. Aleshores, com procedim a fer aquesta crema? Primer de tot, triturem les avellanes. És important aquest pas perquè quan triturem les avellanes sola, amb la fricció i com que estan torrades, la pròpia avellana ja deixa anar l'oli. Aleshores, tenim una crema per untar d'avellanes com la que podríem trobar al supermercat. Si ho triturem tot junt de cop i ens saltem aquest pas, el que passarà és que el dàtil s'enganxa amb l'avellana i allò no hi ha qui ho trituri. Us quedarà una pasteta.
Primer
triturem les avellanes, que ho podeu fer amb el mateix robot de cuina que ve amb el minipímer. No fa falta tenir grans monstruositats de trituradors. És veritat que com més potència, més facilitat tindreu.
Amb el Tormix ho podria fer, si no tinc robot?
Amb el Turmix directament no, bueno, però no. Amb el robotet del Turmix sí, amb el procés, sí, amb el triturador
amb la cassoleta aquella.
Exacte, sí, amb sí, el amb picador.
Sí.
Aleshores, un cop tenim les avellanes triturades, afegim els 70 ml de beguda vegetal, el cacau en pur en pols i la vainilla o la canyella, triturem bé i per últim afegim els dàtils sense l'os i ho tornem a triturar. Ja tenim una crema cacau i avellanes fantàstica per untar.
I és bona, eh, nen?
Escolta'm, t'ho prometo, ho provaré.
Mira, està content el David, eh?
No, home, escolta'm. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
I amb l'Ester Vives avui parlarem de la història del sucre, dels seus orígens, de qui controla avui en dia aquest sector i si el sucre del comerç just és realment possible, perquè de vegades també el comprem pensant que estem fent un favor a alguns i potser no, ja veurem. Ester, la història del sucre és tan dolça com ho és el seu gust o diria que té un punt amarg? Bona tarda.
Bé, bona tarda. De fet, si analitzem i fem un repàs a la història del sucre, veiem que de dolçura més aviat poca. La història del sucre aquí a casa nostra a Europa ve de lluny. De fet, es remunta ja en el segle IV abans de Crist, quan el sucre va arribar per primer cop a Europa, de la mà de les tropes ni més ni menys d'Alexandre Magne, quan tornava de l'Àsia i portava justament aquest aliment tan preciat avui en dia, per exemple, que és la canya de sucre. Però la generalització de la comercialització del sucre a la Mediterrània va arribar en particular amb l'invasió, amb l'arribada dels àrabs a la península ibèrica, al segle VIII. Estem parlant de temps molt llunyans, però el punt d'inflexió...
El David encara se'n recorda d'això.
Jo sé que els pastissos àrabs són molt dolços.
Són dolços, sí,
molt,
sí,
molt,
però alguna cosa seran.
Segle VIII, què més?
Però el gran salt, sobretot, que va fer la producció i la comercialització del sucre a escala mundial va ser en l'any 1492. És un any de punt d'inflexió del sucre i de moltes altres coses, perquè és l'any de la invasió de les Amèriques. I aleshores, amb la conquesta dels europeus, de les Amèriques, va ser quan es van donar les característiques per tal de portar a terme aquesta producció massiva i comercialització a escala mundial del sucre, que eren d'una banda les condicions climàtiques d'Amèrica, el que és un clima tropical, el que és el sol, el que és la humitat...
Aquí anem bé, de moment.
Sí, aquí s'està...
Bueno, aquí anem bé. Aquestes condicions són bones, però segurament les que venen ara ja no tant.
Clar, les altres condicions idònies van ser les de mà d'obra. I aquestes condicions de mà d'obra...
Vols dir esclavatge, directament?
Exacte. Estan vinculades a l'esclavitud, a l'esclavatge tant de la població indígena americana, que va ser posada a treballar de manera intensiva en aquests latifundis de les colònies, com a la vegada també molta mà d'obra esclava que venia directament de l'Àfrica a treballar doncs, en aquestes produccions. Aleshores, podem dir que la història del sucre de dolç no en té res, perquè està íntimament vinculada a la història de l'esclavatge.
I a més, en aquesta època, el sucre no era com ara, que valia 4 xavos, com qui diu, sinó que era un producte de luxe, que valia molts diners i que permetia precisament doncs, tot aquest sistema econòmic que era interessant. Per tant, d'una banda, amargor per aquí, per al sistema de producció que havien trigat i tot plegat, i després el sucre és un monocultiu, a més a més.
Sí, el sucre és un...
I quan sentim monocultiu amb algun producte agrícola, ja no anem bé.
Sí, el sucre és una banda un monocultiu que té conseqüències, per tant, nefastes a nivell mediambiental. Hem de tenir en compte que els monocultius el que fan és acabar amb la fertilitat de la terra. També el que provoquen és l'expropiació de terres, de camps, d'agricultors locals que dedicaven, doncs, a aquell territori una producció agrària diversificada, que per tant era més beneficiosa per al territori, doncs aquests són expulsats en benefici dels monocultius i és una producció bàsicament moltes vegades pensada per l'exportació als països del centre o en d'altres indrets. Per tant, des d'aquest punt de vista, encara avui la història del sucre, les grans empreses vinculades al sucre tenen vincles estrets i guarden una certa herència d'aquest passat colonial i d'esclavatge, perquè en definitiva aquesta lògica centre-perifèria d'una perifèria d'uns països del sud que produeixen matèries primeres com és el sucre o també cafè o cacau i les venen aquí, és encara una lògica que domina avui la producció vinculada al sucre.
Per si no us hem donat prou raons avui a l'altre programa per reduir o limitar o eliminar directament el consum de sucres afegits, aquí encara n'hi ha més, que són directament ideològiques. Una altra cosa que tenim és la percepció que en comprem sucre que és molt barat, perquè realment val pocs diners. Però quan una cosa val pocs diners i té relació amb l'alimentació, vol dir que hi ha algú pel camí que està perdent alguna cosa.
Sí, en definitiva, amb la producció del sucre i amb molts d'altres cultius vinculats a l'exportació, als aliments quilomètrics, hi perdem la majoria. Bàsicament hi guanyen les grans empreses del sector, que per cert, crec que cal assenyalar que són empreses que moltes vegades encara provenen d'aquest passat colonial. Les empreses que avui dominen el sector són empreses britàniques, franceses, alemanyes, que provenen d'aquest passat vinculat a l'esclavatge, malgrat que hi ha nous països que emergents que hi tenen un pes important, com és Brasil o que és Tailàndia, però el que veiem en relació al que tu ara comentaves és que aquests costos ocults que hi ha en la producció del sucre els acabem pagant nosaltres, els consumidors, perquè com hem vist en el programa, doncs el sucre té un impacte negatiu en la nostra salut perquè estem consumint molt més sucre del que realment ens caldria i això té uns impactes nefastos. Per tant, pensem que potser aquell arròs de sucre que comprem el comprem barat però és car, perquè ens perjudica la nostra salut, i no només prenem sucre amb el sucre literal que ens en posem al cafè, sinó amb molts altres aliments processats, però a la vegada també els costos col·laterals que té en aquests països del sud, que ara analitzàvem, mà d'obra precària, encara avui en dia, a vegades en aquests països com Brasil, la mà d'obra en les plantacions de canya de sucre és pràcticament igual a l'esclavatge, i l'impacte mediambiental desastrós pel que fa a les plantacions, però també quan es refina el sucre, amb tots els productes químics vinculats als mateixos. Per tant, pensem que comprem barat, però estem comprant molt car tant a nivell individual com a nivell global.
Els hàbits adquirits des que som petits. Comencem el tema del sucre quan deixem els pits. Segurament hi ha un tant per cent en la primera papilla, però ja es torna una addicció a l'entrepà de nocilla. El iogurt se'm queda curt si no l'agafo ensucrat. No hi poso 3 cullerades, sucre de canyo refinat. Em dóna tanta energia, em fa sentir tan viu. S'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. Unes veus em parlen, el metge em diu.
Et perjudica.
A la botiga un xupa-xupa em diu.
No em vols llapar una mica?
Venga, guapo, no lo escuches.
Què és això que estem sentint? Què estem sentint?
És meravellós.
Fantàstic, oi?
Sí. Molt.
És el grup Xiula. És un grup d'animació musical, pràcticament, sobretot va dirigit als infants, a la gent jove, però les seves lletres, la seva música, com estem escoltant, connecta perfectament amb els adults i amb els pares. I aquest tema es diu Sucre, pertany a un disc que llançaran aquest any, llançaran el mes de setembre, però ja estan alliberant alguns temes a les xarxes. I el grup Xiula, doncs, té un seguit de cançons vinculades a la denúncia social, però amb aquests ritmes que enganxen, que són ritmes simpàtics i que també ajuden a crear consciència als més menuts. Ara ho sentíem, el sucre que t'enganxa, el sucre et fa hiperactiu i per tant ens fa pensar potser dues vegades abans de consumir aquest producte l'impacte que té per la nostra salut com a criatures o també pels nostres fills si l'escoltem els pares. Molt interessant i molt recomanable, busqueu-lo per les xarxes.
M'han donat idees per explicar coses complicades amb cançons de nutrició, saps?
Bueno, vigila amb les cançons, eh?
Els greixos saturats. Són, saps?
Sí, doncs en tenen diverses, d'aquest tipus, sí, doncs, també vinculats al consum.
Grup Xiula, m'ho apunto.
Grup Xiula,
pel cotxe.
Està bé. Va, tornem al tema del sucre i la injustícia que hi ha al voltant del sucre. Suposo que la injustícia que hi ha al voltant del tema de la producció de sucre. Suposo que hi ha associacions i entitats internacionals i ONGs que ho deuen denunciar, això, no?
Sí, de fet, hi ha moltes organitzacions, sobretot organitzacions que treballen les relacions nord-sud, organitzacions que treballen el tema del comerç just, que han denunciat diverses vegades doncs, aquests impactes tan negatius de la producció de sucre en els països en origen. Però m'agradaria recomanar-vos una campanya en concret que llença una ONG que s'anomena Justícia Alimentària, que s'hi han sumat moltes d'altres, que és una campanya que es diu 25 grams. I es diu 25 grams perquè l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ens diu que com a consumidors, el dia, com a màxim, hauríem de prendre 25 grams de sucre. Però la realitat és que en prenem molts, molts més. De fet, aquí a Catalunya es calcula que prenem 110 grams de sucre al dia, per tant, quasi 5 cops més del que recomana l'OMS. I aquesta campanya de l'ONG Justícia Alimentària ens vol fer pensar sobre aquesta qüestió del sucre que prenem i d'on ve. Potser podem escoltar l'espot d'aquesta campanya que ens explica una mica en què consisteix.
Una sustancia procesada y perjudicial para la salud está invadiendo nuestra vida cotidiana. Se produce en condiciones infrahumanas y destruyendo el medio ambiente. Un negocio opaco que mueve miles de millones de euros al año. Es el azúcar, el que se ve y el que no se ve.
el que se ve i el que no se ve. Aquest és el que ens ha de preocupar més a més a més. Eh? Sí, sí. El que, més a més a més.
Més a més a més. Estàs bé, avui. Avui estàs finet, eh?
Més al cub.
Veus com...
Més a més a més.
Et falta sucre, ara.
Segurament sí.
Té un excés de sucre.
No ho crec.
Va, que
està com adormit.
Ens agrada una alternativa. Ens agrada una alternativa, en positiva. A veure, producció del sucre, comercialització, res de dolç, molt bé. Però suposo que podem comprar sucre que estigui produït en condicions justes, no? Socialment
sí.
I econòmicament justes.
Hi ha el sucre que es coneix d'origen de comerç just. Abans ho comentava, ONGs que treballen aquestes relacions nord-sud més justes pel que fa a la comercialització de determinats productes, i quan parlem de comerç just fem referència a productes de comerç just, a productes que aquí no s'elaboren per les condicions mediambientals. Estem parlant del sucre que prové de la canya de sucre, del cacau, del cafè, que aleshores si els integrem a la nostra dieta, per tal de tenir garantit que tenen un origen just, doncs es comercialitzen a través d'aquests canals, que vol dir que compleixen una sèrie de criteris de respecte al medi ambient, que no contaminen el medi ambient, que es paga un preu just al productor, que no s'utilitza mà d'obra infantil, que hi ha equitat de gènere en aquestes organitzacions, que són productes alimentaris que venen d'organitzacions locals, i hi ha tota una sèrie d'ONGs que s'han anat especialitzant en aquest tema, organitzacions com Intermón Oxfam, Alternativa 3, la xarxa de consum solidari, que venen aquests productes aquí a casa nostra, en les seves tendes o en d'altres, o en supermercats, exacte, també, i per tant podem comprar aquests productes tenint garantit, a través d'aquests canals de confiança i de transparència, que el seu origen és just. Tot i que, si sabem l'impacte tan negatiu que té el sucre en la nostra salut i que en mengem massa, més val que en mengem poc, però si en mengem, que sigui d'origen just.
Molt bé, i acabem amb el rebost. Què ens portes avui per omplir el rebost amb més informació? No sé si hi ha un llibre, una dada, un què?
Avui una pàgina web molt i molt recomanable. És la pàgina web que es diu sinazucar.org.
M'encanta.
És fantàstica.
Mira, els vull
és aquella dels terrossos de sucre.
És boníssima. M'agrada moltíssim. Soc superfan.
Sí, perquè amb una imatge... t'ho diuen tot.
Sí, senyor.
Amb una imatge tens tota la informació, i ja ho diuen avui en dia, que una imatge val més que mil paraules. I ells ho fan molt bé. El que retraten precisament són productes alimentaris que tenim integrats completament en la nostra dieta, i al costat d'una fotografia que a més és molt professional, com la que fa servir la publicitat, i col·loquen el número de terrossos de sucre en l'equivalència de la quantitat de sucre que aquell aliment que surt a la fotografia. Per exemple, un cacaulat, no?, que tots som conscients que déu-n'hi-do lo dolç que és, doncs veiem fotografiat un cacaulat fantàstic i al costat hi surten 9 terrossos de sucre. Per tant, ens
quants
queda clar...
Té terros, quants grans tenia?
8, em sembla.
8, un terrosset? Sí? Mm.
Doncs imagina't, suma. Però clar, no només el que són productes que de per si sabem que porten sucre, que són dolços, doncs contenen aquest sucre. També hi ha molts aliments que pensem que no deuen tenir ni un gram de sucre, i déu-n'hi-do el que porten. Per exemple, en aquest projecte hi han fotografiades dues torrades que tenen 2 terrossos de sucre. O, per exemple, ens trobem 6 peces de sushi que tenen en concret 3 terrossos de sucre.
El sushi, que té fama de ser saludable, i com que es fa servir el sucre perquè quedi ben agafat l'arròs, doncs també és un producte que al final no és gens saludable. Sinazucar.org, de veritat és molt interessant, és veritat, eh? I tal activitat que fan a Twitter com la seva pròpia pàgina web val molt la pena de seguir, perquè és això, ho veus tot d'una manera molt gràfica i molt simple.
I aconsegueixen sensibilitzar d'una manera molt, molt visual i entenedora. A vegades ens podem fer un fart d'explicar les coses, però ho veiem molt bé. I en concret, ja, si em permets acabar amb un exemple d'una fotografia que té aquesta pàgina web, és la d'una infusió per bebès, perquè dormin. Es diu Blevit Sueño i té 9,5 terrossos de sucre. I tu penses, i quin és això, el total de sucre dels ingredients que porta? Doncs bé, això implica el 92% del sucre, el 92% dels ingredients d'aquest producte. Imagineu-vos, un 3% tila, 2% camamilla, 2% melissa i després...
I la resta,
doncs no dormirà massa.
Dextrosa, imagineu-vos.
Hola, soy Antonio Rodríguez de sinazucar.org. Es un proyecto que destapa el azúcar oculto de los productos industriales. La industria se encarga de ocultar azúcar dentro de los ingredientes de muchos de los productos que consumimos a diario.
Aquest és l'alma mater del sinazúcar.org, que insisteixo que a banda de fer una feina molt ben feta, són molt divertits amb les respostes que fan a les preguntes que fa la gent per Twitter i que només val la pena seguir els fils perquè la gent demana unes coses i es fica molt amb ells, però sempre són molt enginyosos contestant.
I ells mateixos ho diuen, no? Diuen, bueno, tu prens una galeta amb sucre i dius, bé, doncs ara vull menjar saludable i em prenc una galeta sense sucre. No, perquè la galeta sense sucre segurament també em porta els iogurts desnatats, ni més ni menys 6 terrossos. Per tant, com ells diuen, en lloc de menjar aquests productes alimentaris processats, més val una bona peça de fruita que porta sucre, i sucre del bo i natural.
Doncs, Esther, moltíssimes gràcies. Demà fas vaga, suposo?
Evidentment. Demà fem 8. Vaga. Fem vaga, exacte.
Em sembla molt bé. I nosaltres dedicarem el programa de la setmana vinent a parlar del paper de la dona a l'agricultura i a la cuina.
Exacte.
Perquè Déu-n'hi-donet, també.
Sí, és una feina molt invisible, el treball que realitzen les dones en el camp i també a la llar, i per això val la pena que en parlem i que hi posem una mica de llum a tot plegat.
Ho farem. Esther, gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Doncs ho deixem aquí. Encara podem explicar moltes coses més del sucre, però tenim molts programes per fer-ho. Avui, era una pinzellada important, però una pinzellada capdavall sobre els trets més fonamentals al voltant d'aquest aliment. La setmana que ve amb el Jaume Jiménez parlarem de begudes isotòniques. Què és una beguda isotònica i què no ho és, i quines podem trobar a les grans superfícies comercials i quines ens van bé i quines no. També parlarem de dones i agricultura amb l'Esther Vives, i amb la Gina Estapé parlarem del calci i d'aliments alternatius als làctics per satisfer també les necessitats de calci que tenim, i també, com sempre, alguna recepta. El control tècnic, l'Isma Cebrián, amb el David Olivares i un servidor, l'Ada Martín. Ens veiem la setmana que ve. Més Cat Ràdio. Moltíssimes gràcies. I am always